Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, a les 12 i 2 minutets. Estem a 27 d'abril, avui és dijous, i la Comunitat Valenciana perd 12.200 llocs de treball i suma 5.300 parats des de principi d'any. La taxa d'atur escala fins al 13,78% pel creixement de la població activa i s'encarnissa, sobretot amb les dones, segons les dades de la EPA. En la província de Castelló, se registra un lleu augment en la tassa de desocupació, passa del 13,5 al 13,8, 3 dècimes en el primer trimestre de l'any, i puja en 1.100 persones en el primer trimestre. Arribarà fins 38.400 aturats, en fi, aquestes són les últimes dades que tenim. No molt bones notícies, però són les que hi ha. I, per tant, se tenen que donar totes. Esta és la nostra tasca i la nostra funció. I ara vaig a dir-les una notícia salseo. No sé, interpreteu com vulga. Juan Carlos I, tindria una filla secreta anomenada Alejandra. Sí, això és lo que podrem llegir en un nou llibre que se trau a la venda. L'emèrit hauria tingut una quarta filla després de que naixera la infanta Elena, la infanta Cristina i el rei Felip. Això ho ha assegurat el Confidencial després d'extraure la informació d'un capítol del llibre que es diu King Cortel. Que fijen, El imperio nunca contado, de Juan Carlos I, és dels periodistes José María Olmo i David Fernández, en el qual revela actius, negocis, amistats i fins i tot una filla secreta del rei emèrit. I serà a la venda el 8 de maig i té un preu de 22 euros. Miren, és llegir la simnosis del King Corp. La simnosis diu: en el imperio de Juan Carlos I, que abarca desde Panamá hasta Suiza, pasando por los países árabes del Golfo Pérsico, nunca se pone el sol, ni, lo que es más importante, se acaba la liquidez. King Corp descubre las rutas del dinero del inmenso conglomerado económico del rey emérito y revela transacciones. Això és el que diu la simnosis. Continuem amb la filla secreta. Pues bueno, la suposada filla secreta seria la quarta heredera de Juan Carlos I. Hauria nascut a la fi dels 70 i a principis dels 80. Aquesta dona, anomenada Alejandra, seria fruit d'una relació extramatrimonial amb una aristòcrata major que Juan Carlos I. Aquesta informació l'han confirmada tres persones. Sí. Un examen del rei emèrit, un empresari amic de Juan Carlos I i des de fa 6 dècades, i un antic nuvi de la mateixa Alejandra, que coneixia la relació. Alejandra va néixer sense saber qui era el seu pare, i quan va saber la realitat no va demanar dret successori, pel que sembla, segons conten en el llibre, tota la família real sabia de l'existència d'aquesta quarta hereua, encara que en un primer moment el rei emèrit volguera passar desapercebut i mantindre-la en secret. I ara, escolten, perquè tenia por de que el seu fill, el rei Felip, coneguera la xica i s'enamorara d'ella. Això sembla un culebró, però ho explica. I segon conte, va haver-li algunes trobades entre ell i Juan Carlos, entre ells i Juan Carlos I, i va oferir mostres de generositat, bueno, n'han vist més d'una, no?, mostra de generositat o de comprar voluntats, no? A més, com publica el Confidencial, el rei comptava amb una caixa B per a poder finançar econòmicament a la seva filla secreta. En néixer Alejandra, el seu suposat progenitor tenia més de 70 anys. La premsa es va fer ressò de l'esdeveniment, però ningú va expressar cap sospita. Clar, ningú dels que està a prop. Però jo estic segura, 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 que la premsa d'allí ho sabien, però no se podia publicar. I jo penso que això es publica perquè ja se parla d'un rei emèrit. En fi, la mare d'Alejandra va destacar pel seu perfil liberal i progressista a Espanya, a aquesta Espanya dels 70, perquè era una assidua als esdeveniments de moda, segons contem. I si volen tirar del fil, la seva filla, la filla de l'emèrit, també es dedica a la moda. En fi, vaig anar indagant, avui se parlarà un to d'això. I per lo que fa als sants, avui és la Mare Déu de Montserrat, popularment coneguda com la Moreneta. I ojo que avui ve l'Espanyol. No, jo dic perquè vindran en la Moreneta baix del braç, haurem de traure nosaltres a la nostra Mare Déu de Gràcia, eh? Perquè vosaltres a vegades en tenim dos, la Mare de Gràcia i Sant Pasqual. Per tant, ja saben, a celebrar la Mare de Déu de Montserrat, que avui és el seu dia.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tech Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tech Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-5340-34 o en nuestra web techidiomas.es. ¡Te esperamos! Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí, por eso en León Auto Castellón y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Mitja infester a les alqueries. Dissabte 29 d'abril, des de les 10 i mitja de matí, meson. Des de les 11 i mitja, inflables i jocs infantils. A les 2, el dinar de Paiporta. A les 4 i mitja, tardeo, amb timbala. A les 7 de la vesprada, actuació de Calle. I a les 10 de la nit, al recinte del mercat, Remember. Mitja infester a les alqueries.
Un espai per al futur. Una educació per aprendre compartint. Entra a telematrícula.es i tramita el procés d'admissió dels teus fills i filles. Del 20 al 28 d'abril per a infantil i primària i a partir del 4 de maig per a secundària i batxillerat. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Del 20 d'abril al 7 de maig, 15a ruta de la tapa Villarreal. Vine a gaudir amb els restauradors de Villarreal. Birbar, Bonica, Boncata, KSTV, El Caldero Rojo, El Casino, El Cortijo, Els 13, Pantomima, El Gaucho, Pico de Gallo, Bárbaro, Bon Paladar, Tejemaneje i Vaca Negra. Amb la tapa de lliure elecció i la tapa amb taronja, la nova Villarreal del segle XXI també és gastronomia. Junts, Villarreal avança en turisme.
Esta primavera se escribe con P de pedazo de ofertones te trae tu vecino. Llévate gigas, llamadas ilimitadas y la mejor fibra y WiMAX a un precio increíble. ¿A qué esperas?
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, internet más personas.
Borriana, París i Londres. L'Ajuntament de Borriana et farà reviure el modernisme i l'esplendor de la ciutat del 28 al 30 d'abril. Un cap de setmana complet en què la ciutat es convertirà en l'escenari de la Borriana dels principis del segle XX. Amb exposicions, mercat d'antiguitats, recitals, visites guiades, trobades amb personatges, cafè-teatre i ambientació musical. Borriana convida les segones jornades modernistes per a fer un viatge al passat d'ara fa 100 anys. Acompanya-nos, contemplant o participant en la trobada modernista. Ajuntament de Borriana. Fent camí pel patrimoni artístic.
I ara tenim nosaltres a Santi Cortelles, ell és professor de llengua. I què estem sentint, Santi?
És el Virolai, és l'himne a la Mare Déu de Montserrat, perquè quan he arribat m'ha recordat que avui és ese dia, és el dia de la Mare Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, i jo com he estat moltes vegades a Montserrat, com he estat també visitant la Xeperudeta, me'n recordava d'una foto que van fer les dos Mare de Déus, en fi, com morrejant-se, no? I que
de,
va
la,
ser...
de les dos Mare de Déus, una era...
La valenciana, la Xeperudeta, i l'altra la catalana, que era una espècie de dir que, no sé, catalans i valencians, cosins o germans, i que, no sé, una espècie d'expressió d'amor, no?
Una...
És que les Mare de Déus a vegades són més que, una, com diria, un tòtem religiós. És un tòtem del poble, vull dir, la Xeperudeta representa al poble valencià com la, la Mare de Montserrat, el català, no? Aleshores, bé, aquesta foto... qüestionable o no, de més bon gust o no, pues va ser censurada. I de censura volíem parlar avui. Amb raó que fa pocs dies era Sant Jordi, que el divendres no vam poder fer el programa i el vam ajornar per avui, doncs volia parlar de la censura, no? Perquè sembla que la censura és una cosa com vella, com antiga, com que ja ha passat, però no, perquè resulta que enguany mateix, o l'any passat, les estadístiques ens diuen que s'han censurat més llibres que mai en la història. Per tant, la censura continua vigent. N'hi ha molts tipus de censura, no només la censura és aquell aparell franquista, no? Que es va establir a partir de el Concordat de 1945, perdó, de 1953, entre el franquisme i l'Església, en el qual l'Església tenia poders per a poder decidir quins llibres podíem llegir o no els a Espanya, no? Hem de dir també que la censura sempre ha sigut una cosa organitzada, estructurada i en regles. Mira, jo durant un temps vaig treballar a una editorial que es dia Llibres de l'Índex. Si busqueu per ahí, que alguna vegada m'han buscat el nom, trobareu coses meues publicades, perquè quan vaig acabar els estudis em dedicava a traduir per a esta editorial, a publicar coses que fèiem. I per què li van posar este nom? Bueno, l'editor, no jo, jo era un treballador. L'editor li va posar este llibre perquè Index Librorum Hereticorum, els llibres de l'índex, era l'índex que mantenia l'Església Catòlica des del segle XVI fins fa 4 dies, que era una llista de llibres prohibits que van anar actualitzant-se al llarg dels segles, no? La censura, també hem de dir, per ser justos, que no va néixer en el catolicisme, sinó que ja els pagans, els romans, de fet és una paraula llatina, precisament, el censor era el que prohibia no només llibres, sinó els comportaments que eren acceptables i els que no eren acceptables. Els jueus també, de fet, quan s'establís un cànon de les escritures, eren els llibres que es podien llegir i que eren inspirats per Déu, i per tant els llibres que no ho eren es prohibien, és a dir, estaven rebutjats. Després, en el cristianisme, doncs això s'aprofundís. Per exemple, Sant Pau a Éfeso, quan parla als pagans, els invitava i els incitava a dur llibres per cremar-los en la plaça pública, a renunciar a les seues supersticions, no? Els fets dels apòstols, la segona epístola de Sant Pere, bé, moltes epístoles de Sant Pau, com a Timoteu, ja apareix com els apòstols decidien quins llibres eren bons i quins llibres eren roïns, no? En Sant Joan mateix parlava de que calia rebutjar els llibres i els mestres herètics. De fet, tots els mestres consideraven aquesta advertència no solament respecte dels llibres, sinó dels mateixos autors. I n'hi ha una de les històries que molts recordareu, com la crema de la Biblioteca d'Alexandria. Una altra història també que recordareu molt de la literatura popular recent és El nom de la rosa, en la qual, fent un símil amb aquesta Biblioteca d'Alexandria, al final es cremen tots els llibres de la Biblioteca del Monestir. Així, n'hi ha una cosa que també m'ha cridat l'atenció investigant aquest tema, i és que moltes vegades la censura, quan descobria llibres que estaven prohibits, com va passar a Vila-real, recorde que Vicent Gil ha publicat molts articles sobre això, sobre llibres que s'havien prohibit a Vila-real, en concret dels protestants, recorde més d'un cas, no?, que havia sigut jutjat per la Inquisició i tot això. I tot això es porta a pensar, i els llibres que confiscaven, què feien en ells? Doncs el que feien és quedar-se'ls, i moltes vegades les biblioteques dels monestirs, probablement la de l'actual Vaticà també, el que estava era plena de llibres censurats que se'ls havien quedat i que després han sigut un tresor per a poder recuperar algunes coses. Però no es prohibia, es prohibien, però me'l quedé jo, no? En molts casos. Un altre cas també molt curiós diguem-ne, de les primeres censures del cristianisme, el Concili de Nicea del 325, que vaig comentar l'altre dia, Arrio, que era... diguem-ne, el fundador de l'arrianisme, la religió dels reis godos i tot això, va escriure un llibre que s'anomenava Talia, que vol dir abundància, on parlava, ell era antitrinitari, i Constantí va prohibir totes les còpies d'aquest llibre, va ordenar destruir-les, i de fet pràcticament ho va aconseguir. Una altra dada que t'he portat, molt curiosa, és qui fa el primer índex Librorum Hereticorum, el primer índex de llibres. Doncs sembla ser que ho fa Enric VIII d'Anglaterra. Estàvem parlant pel tema que ha saltat avui de la filla del rei emèrit, no? Alejandra, informació que, per cert, també ha estat censurada.
Sí.
Perquè els ciutadans espanyols no hem pogut saber res sobre aquesta informació.
Ojo,
perquè d'alguna manera s'ha controlat.
A finals dels 70, principis dels 80, és a dir, que aquesta dona ja té una edat, eh?
Efectivament, vull dir, és una censura recent. Bé, ell, Enrique VIII, ja sabeu que va decidir que es volia casar amb Ana Bolena i divorciar-se de Catalina d'Aragó i que el papa no li va deixar i per això va crear el seu propi cisma, no? Sempre reduint-ho molt, és, sí. Això és la història. Però abans ell era catòlic, abans de crear este cisma, i ja sent catòlic ell crea el primer índex de llibres prohibits. Després va ser Carles V del Sacro Imperi Romano-Germànic i primer d'Espanya, fa un índex que l'encarrega a la Universitat de Lovaina, després encarrega un altre a la Universitat de Sorbona de París, i el quart, que no endivines el quart índex on se va fer, doncs a Espanya, va ser la Inquisició Espanyola el 1551, vam ser allò de ser més papistes que el papa, un dels primers, i ho van fer fins i tot abans que el mateix Vaticà o els estats pontificis del temps, no? Perquè va ser 8 anys després quan el papa Pau IV crea este, la Sagrada Congregació de l'Índex, que es dia, o posa els fonaments, o fins i tot més tard, no? És quan el crea tota la... els cardenals que s'havien d'encarregar i tot això, que va ser el 1571, en Pau V. Perdó, en Pius V. I això, fins a 400 anys més tard, continua vigent, és a dir, que l'Església Catòlica continua publicant una sèrie de llibres prohibits que estats com el nostre en època franquista per el Concordat doncs duplicava, és a dir, el que prohibia l'Església ho prohibia l'Estat. També hi ha una sèrie de personatges que jo crec que són insignes, són importantíssims per a la història de la censura. Un d'ells és Copèrnico, que va viure a cavall entre el segle XV i XVI. La seva obra mestra prohibida durant segles és De Revolutionibus Orbium Coelestum, sobre les revolucions de les esferes celestes, en les seues teories sobre que la Terra redona i gira al voltant del Sol, que per cert encara n'hi ha qui està defensant avui en dia el terraplanisme, que diem, no? Encara n'hi ha gent així. Una cosa curiosa que he trobat de Copèrnic, que hauria d'investigar més, és que està en un calendari curiós, que és el calendari dels sants luterans. Jo no sabia que tenien un calendari de sants luterans de la Reforma. No sabia ni que tenien sants. Ho he descobert perquè està Copèrnico ahí, sembla. Un altre importantíssim és Galileo Galilei, a qui la Inquisició l'obliga a abjurar de la seva visió heliocèntrica, on el sol és el centre, i que després d'abjurar diu... Bueno, això no se sap si és cert o no, no? N'hi ha gent que diu que és un poc un mite, però és un mite interessant, bonic. Diu aquella frase en italià famosa, e pur si mueve, i sin embargo se mueve, i tanmateix es mou, és a dir, que es mou la Terra al voltant del Sol, que és una manera de dir, jo dic la veritat, judicialment m'heu obligat a abjurar, perquè si no em mateu, clar. Però encara així la Terra, la veritat és la veritat. És a dir, i la veritat existís. I l'últim i el més tràgic és Giordano Bruno, que jo per a la gent que li agrada el pensament heretge i li agrada ser heretge i tot és...
Si em permets, antes de parlar, abordar este home, posem una pausa de publicitat i continuem.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
¿Necesitas una abogada? Taña Cajas te asesora en herencias, divorcios, asesoría de empresas y gestión y mediación de patrimonios, con especial atención a las personas mayores durante su jubilación. Taña Cajas Abogada, despacho en calle Conte Albay, número 3, primero B, Villarreal, teléfono 675-66-66-68.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat, un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat, teléfono 964-32-20-41.
Manitas al instante. ¿Qué necesitas? ¿Una reparación en el hogar? Estamos de guardia las 24 horas del día, 365 días al año. Mudanzas de naves industriales, reformas de albañilería y pintura, electricidad, carpintería, fontanería y cerrajería. Y si necesitas transporte para materiales de construcción, también lo tenemos. Presupuestos accesibles e inmediatos. Manitas al instante. Infórmate al 681-162-508. Manitas al instante, la solución a tus problemas en el hogar.
I continuem parlant en Santi Cortells, ell és professor de llengua. Recordem que parlem de la censura i estem parlant d'aquests llibres prohibits que quan se'ls emportaven, no els, gran part d'ells no s'escremaven i els acabaven utilitzant perquè ahir és on realment estava la cultura, no, Santi?
Sí, estaven en un dels històrics censurats, que és Giordano Bruno, que jo crec que qualsevol persona que es considere una miqueta heretge se l'hauria de tatuar en el cos directament, no? Giordano Bruno, doncs, és, diguem-ne, l'exemple de la intolerància religiosa d'Occident, no? I va estar molts anys en la presó. Giordano Bruno era dominic, vull dir, ell era frare Dominic, però era al mateix temps científic, creia la teoria heliocèntrica i moltes altres coses relacionades amb la cosmovisió que podem entendre avui en dia, no? Ell també sostenia que, una de les seues idees, que com que Déu és infinit, l'univers podia reflectir aquest fet, no? Que per tant no érem una càpsula plana i que el Sol estava penjant d'un fil, com era la teoria acceptada en aquell moment, no? Per tant, la cosmologia de Bruno estava marcada per la infinitud, la isotropia, l'homogeneïtat, els sistemes planetaris, i això li va valdre, doncs, l'excomunió. Tots els seus treballs van ser cremats a la plaça pública, va estar molts anys torturat i empresonat, i finalment, com ell, a diferència de Galileo Galilei, no va voler abjurar de les seues idees, doncs va acabar cremat i assassinat a la plaça pública. Però era un home que tenia molta làbia, que li agradava exposar les seues idees, i aleshores li va posar una brida de cuir en la llengua per a que no parlara. A molts tenien la sort de que primer els mataven i després els cremaven ja morts per a que no patiren tant. A Déu i a Giordano Bruno el van matar, el van cremar viu, i per tant és un dels màrtirs de la censura. Madre que mia. Diuen que quan li van donar la seva sentència, li va dir al censor, al cardenal que el condemnava: tremoleu més vosaltres en anunciar esta sentència que jo en rebre-la. Fixat el cel per prohibir llibres i per prohibir idees, que fins i tot el Lazarillo de Tormes va estar prohibit. I un altre cas també curiós és la Bíblia valenciana. La Bíblia valenciana, que sembla ser que la va editar el germà de Sant Vicent Ferrer, Sant Bonifaci Ferrer, va ser la quarta Bíblia impresa en tot el món, i la Inquisició va destruir totes les còpies. Només queda una còpia en un museu de Nova York, que algun dia la podrien reclamar, perquè això és un tresor que també la Inquisició... És a dir, perseguien la mateixa Bíblia, perquè sembla ser que en aquell moment l'Església pensava que llegir la Bíblia en llengua vernacla, estem parlant de temps del pre i el post protestantisme, podia fer que la interpretara cadascú a la seva manera i d'una manera que a l'Església del temps no li agradara. Mira, un altre cas curiós que he trobat és el de Víctor Hugo. Hi ha un llibre molt famós que és el dels Miserables, i en aquest cas la censura franquista sí que permetia publicar els Miserables, però investigant, perquè tenia diverses còpies en casa, em vaig adonar que en algunes faltaven capítols i en les altres n'hi havia variants. I aleshores, investigant una miqueta més, em vaig adonar que el censor moltes vegades no és que prohibirà el llibre directament, sinó, per exemple, el que va fer amb els miserables de Víctor Hugo és que va llevar capítols, i per exemple dia que la religió era la verruga de la societat, doncs això ho llevaven, no? Perquè no els interessava. Després n'hi ha un moment en la seva obra, no vos diré ni el final, ni no vaig a fer de spoiler, en què n'hi ha un personatge al qui li oferissen, perquè s'està morint, confessar-se i que li dona l'extrema unció un capellà, i ell ho rebutja. Però en l'edició que es feia en el franquisme, ell no ho rebutja, sinó que ho accepta i està contentíssim amb que el capellà li doni l'extrema unció, és a dir, totalment el contrari. I fixa't fins a on arriba la censura, que fins al 2013 va ser Ediciones Alianza, no se va publicar l'obra íntegra, original, sense censura, de Víctor Hugo. És a dir, la censura ens arriba fins avui en dia, sí, i forma part de tota una cultura i una manera d'entendre la societat que encara està ben viva. El 1965, el 14 de juny, Pau VI, el papa, aquest any, el 1965, ja diu que ja no continuaria actualitzant, 1965, això fa 4 dies, eixe índex de llibres. Però, bàsicament, per resumir, no era perquè pensara que estiguera malament, perquè ahir en el dret canònic, l'article 831, diu que els fidels no han d'escriure res en periòdics, en revistes, que de manera manifesta ataque la religió catòlica. Bé, en definitiva, que es destila que continuava creent en la censura, Però, com total, ja ningú feia cas, doncs va dir, ja a partir d'ara ja no publicarem els llibres. Però bé, això ens porta a reflexionar, ara a pocs dies del dia del llibre, d'ací poc celebrarem el dia 3 de maig el Dia Mundial per la Llibertat de Premsa, i sí que vull dir que en esta ràdio jo almenys no he vist mai censura, per tant... Pues... Quede amb això, que n'hi ha mitjans que no seguissin esta tradició fosca que tenim.
Gràcies, 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 perquè ens costa no ser simpàtics a ningú, perquè al final quan parles de tots de la mateixa manera no li caus bé a ningú d'ells.
Efectivament.
Santi Cortells, tot un plaer, gràcies per haver vingut i haver-nos parlat de lo que és la censura.
A vosaltres, gràcies.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Impremta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Villarreal.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de The University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Ja tenim amb nosaltres a Pasqual Arnal. Ell és el director de la mostra Test. Molt bon dia.
Què tal? Com esteu?
Pues volíem saber com ha anat i en quin punt es troba la mostra Test.
Bueno, vinc a parlar de la mostra Test perquè es troba en un punt molt dolç en quant a visitants, perquè aquest any hem tingut el rècord de visitants. Es complim 10 anys aquest any, no? Aquesta edició, aquesta desena edició, i la veritat és que és la edició que més públic hem tingut, més que res perquè dels tres artistes que es posen a la sala El Convent, dos són de Villarreal, i jo crec que això ha tingut certa influència a l'hora que la gent s'arrime, bueno, té familiars o coneguts.
I si em permet, vostè també li han fet molta divulgació per mig d'esta casa.
Les coses conforme són. Vos ho tinc que agrair, el que així sempre tenim els micros oberts i podem, per això, fer difusió del que estem fent.
Encara que vostè, de totes les coses que coneix, només parla de la mostra Test, que és la que ens ocupa, i també m'agradaria que contara alguna volta més coses, perquè vostè és una persona a la ciutat de Villarreal que coneix molt bé esta població. Per això, però ho deixarem a banda. Què anem a tindre en la mostra Test este cap de setmana?
Sí, aquest dissabte ja s'acaba la mostra Test, 29 d'abril, i el que fem és, per a la cloenda, tots els anys fem, des de ja fa molts anys, fem una visita guiada. És veritat que en tots els darrers anys que ha hagut, pues, bueno, molt més interès per el món de l'art de la ciutat de Villarreal, hem acabat fent una altra visita guiada que fem a meitat mostra, que ja vaig vindre així, vam parlar d'ella, la vam promocionar així, i aquesta és la clàssica, que és l'últim dissabte, una espècie com si fora el cotxe granera, saps? Jo sempre dic, és que encara esteu pensant, ja aniré, perquè ens pensem que les coses ara duren 7 o 8 mesos, perquè no tenim temps per res, i jo us dic, no, és que encara que no creieu, ja ha passat mes i mig i va acabar-se la mostra. Aleshores, aquesta és com, no?, la campana aquesta d'última volta, quan estan fent atletisme, per dir que el dissabte s'acaba. I entonces aquest incentiu de tindre una visita guiada a les 12 del migdia, perquè la gent s'arrime, és que no ho han vist, puguem veure-ho per primera vegada, és que ja ho han vist, puguem tornar a veure-ho, i a més amb l'explicació de les obres que hi ha allí dels tres artistes que tenim aquest any.
Per lo tant, quan es facin la visita guiada, que a més serà a les 12 del migdia, què ens ensenyaran?
Bueno, és que ja coneixen la mostra Test, saben com funciona, però ho torno a explicar. La mostra Test són tots els anys quatre artistes, tres es posen en la sala El Convent en Villarreal, que està així al carrer L'Hospital, el que era l'antic convent de les Dominiques, i abans, bueno, pues era, va ser, crec que un hospital, no?, amb la gent anava allí a sanar-se, que a més, bueno, és un hospital, és dels primers edificis públics que van haver en Villarreal.
Preciós per fora, l'edifici,
sí,
eh?
La veritat és que així és un edifici
molt bon entorn per fer esta mostra.
En moltíssima història, pues sí, la veritat és que sí. Aleshores, allí hi han tres artistes que es posen allí i un altre artista que fa una intervenció urbana, que després parlem d'aquest, perquè també està la cosa, està allà, ja la tenim ahí. Aleshores, el que es trobaran ara a la sala El Convent és Àlex Gambín, que porta una exposició anomenada Exposició Dèrmica. És una exposició al voltant de, diguem, de la relació entre l'home i la màquina. Vaig a fer-ho misteriós perquè la gent tingui ganes de vindre a veure-ho. perquè si no acabo contant-ho així, entonces, pues no falta que vagi, si ja m'ho conten per la ràdio, no? L'art se te canarà experimentar.
I tant.
És una experiència. Uh-huh. Aleshores, parla al voltant d'això, de l'home i la relació amb la màquina. Potser, no sé si aquesta relació acaba sent satisfactòria, bueno, si ven el dissabte ho sabran. I Àlex treballa, la veritat és que d'una manera com molt clàssica i acadèmica, fa dibuix i pintura molt clàssica, i encara que la temàtica sigui com, bueno, prou crua i prou contemporània. Després tenim a Gemma Quiles, que és de Vila-real, és d'aquests dos artistes de Vila-real. Gemma Quiles és un dels artistes que presenta una exposició anomenada Donde hay sol, donde hay sombra y donde hay agua. És curiós perquè té molta relació també amb el que fa Àlex Gambin, que potser Àlex en tot això de la maquinària parla com la tecnologia potser ens aliena molt, i justament Gemma el que parla és de tot el contrari, d'aquests espais que nosaltres solem fantasejar quan estem molt agobiats, no? Espais de tranquil·litat. Mm. M'agrada molt la mostra de Gemma perquè en la seva proposta artística ella treballa un tema com molt vilarrealenc, ja que ho ha fet d'aposta per a Vila-real, no? On es veuen com unes pintures molt, diguem, senzilles detrás. Està parlant de la tranquil·litat i de la senzillesa i de fugir i fugir de tot l'agobio, doncs encara ho fa d'aquesta manera molt més tranquil·la, on es representen escenes que tenen que veure amb temes agrícoles i de camp, que és com si tornés a l'alcria, tal qual, eh? A més, ha fet allà una espècie d'escultura, xicoteta, instal·lació, que no sé per què recorda molt a un reguer. La veritat és que és molt sensible el que ha fet Gemma, i és com... Sembla senzill, però només ho sembla, que crec que és on està la màgia de l'art, no? Que en un principi ho veus i dius, ostres, pareix senzill, però potser la profunditat que té en les capes d'experiència potser no siga... Aquesta senzillesa no es queda tan sols en això, no? I després tenim Alejandro Ocaña, que és l'altre artista de Vila-real, molt jove, tinguite que aquesta edició, que aquest any, quatre artistes tenen menys de 30 anys. Creiem que la manera de complir 10 anys és mostrar realment el que està ja passant i que segurament seguirà passant per al futur, no? Gent molt jove, en propostes molt maures per als joves que hi són. Pues vos dir, Alejandro Ocaña, que porta una instal·lació que s'anomena Algo que se parece, algo a mi y no soy yo. M'encanta aquest títol, perquè parla molt de l'artista. L'artista fa una cosa que té que veure en ell, però que no és ell, és una projecció, no?, de com veu el món. Uh-huh. Aleshores, Alejandro el que fa... Bueno, és una instal·lació, el que ho ha vist, la gent que venen, la veritat és que és prou impactant, perquè és tota una instal·lació escenogràfica, on es representa una espècie de festa d'aniversari. Però una festa d'aniversari un poc, anem a dir, diferent,
sí, vale? Sí, sí.
Per crear aquest... Vull seguir creant aquesta curiositat, no? Diguem que és una festa diferent, no? I m'agrada molt com en el text que li han escrit se pregunta a un què passa quan tota aquesta excitació per una festa i aquest desig, després la festa s'acaba. Què passa en aquests moments, no? Que té molt que veure en la vida també, no? Com que què passa en el desig quan ja se complís, que de moment pareix que ja no tinga ningú sentit allò que pareixia que anava a tindre en tant, no? Com aquest vaivén en el que es manegem sempre, de ho vull estar que ho tinc, quan ho tinc vull una altra cosa, no? I pot ser, i fa una espècie de crítica a tot això, no? A la festa, no? Ves una festa d'aniversari allí que dius, ostres, és una festa com molt colorida i molt divertida, hasta que te fixes i dius... Igual no n'hi ha tant de color en tot això.
Clar.
És molt interessant, la veritat.
Clar.
Les tres propostes crec que a més quadren molt bé, des de algo més clàssic i més cru com lo de Àlex Gambin, lo de Gemma Quiles, que és com molt fresc, i lo de Alejandro Caña, que crec que té un punt d'acidesa molt interessant, molt, molt interessant.
I pel que fa a l'urbà?
L'artista urbà que vindrà aquest any és Lídia Cao, que és una il·lustradora que la veritat és que està ara, bueno, està en un punt molt, molt dolç, perquè està molt d'èxit, i la veritat és que, bueno, tenim la sort de que, bueno, pues vindrà a pintar a Vila-real, i de fet podran veure-la a partir de ja, o sigui, ara no s'acaba així de parlar vosaltres, em vaig a replegar al tren i igual està vesprada o demà, bueno, està allà dalt de la grua pintant.
El puesto on està pintant?
Sí, el puesto on està pintant, mira, jo el conte. No m'agrada contar-ho.
Ai, però...
No m'agrada contar-ho. Perquè sempre pense aquesta meravella que ho passa caminant per un siga i se gira i diu, ostres, ahí què estan fent ahí, saps? Com que no t'ho imagines, no? O de moment és com, ostres, ahí n'hi ha... Està passant això, no? Bueno, ho van comentar l'altra vegada, que van a pintar en lo que és la zona de lo que era l'antiga almacén de Erarbo, que ahí, bueno, l'Ajuntament, el que ha fet ha sigut fer que seguisca el passeig de la séquia, que ahí no se podia seguir. I ara ahí pues s'ha fet un pàrquing, i en este pàrquing han quedat unes medianeres ahí lliures, i en una d'estes medianeres era on se pintarà, que jo des d'ací vull agrair a els veïns de la comunitat de veïns que han cedit la paret, perquè sempre se pinta en quasi sempre sol pintar en immobles que tenen uns...
Tindrà que veure el motiu en aquesta apertura del carrer de lo que va pintar-se?
No, no. Una cosa que fem, procurem fer, és donar llibertat a l'artista per a que pinte el que ell crega que té que pintar. Perquè si no, al final, ja no saps si és art o en veritat, penso que sigui, no sé, vull dir si publicitat, però sí que és veritat que si tu al final busques a un, li dius el que té que pintar i com ho té que pintar, pues no sé per què...
Te carregues la creativitat, no?
Ja no fa falta que sigui un artista, perquè sí. Hi ha moltes empreses que es dediquen a pintar el que tu creus, no? O molt d'això. Aleshores, el que procurem fer és, això sí, saber més o menys quin estil volem. Aquest any, per exemple, esta artista pinta un estil que és molt proper al còmic, per exemple, és un estil que no havent tingut els altres anys encara, en totes les edicions que tenim, i el que fa és s'ensenya, per supost, a la gent de la finca on se té que pintar, bueno, si volen cedir la paret, i aquest és l'estil que fa. S'ensenya diferents obres que ha fet l'artista i es diu, per això aniran estils. Què va pintar? No tinc ni idea.
Sorpresa. Pasqual Arnal, director de la Mostra Artes, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
La Moderna. Café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over?
I ara està així Luis Cabedo, ell és el creador de la pàgina de Facebook de Amics del Crist del Calvari. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
De què parlem avui?
Pues avui parlarem de la primera vez, però de la primera vez, del primer semàforo que va haver així a Villarreal i de la primera... Y de la primera gasolinera o bencinera, según cada uno tenga el tecnicisme del seu valencià.
Gasolinera,
¿eh? Y también, ya que se aproximen las festes de Sant Pasqual, porque no el mes de maig son eleccions ja van, también tenen que recordar al nostre sant, pues contaría, si vols, l'origen del cordonet, que a lo mejor molta gent no ho sap, els porta i no sap per quin motiu té el seu origen.
O no sabe explicarlo quan algú li diu, escolta, algú de fora diu, porta'm un cordonet de Sant Pasqual. Bueno, pues estaría bé que anara junt en l'explicació. Primer semàfor seria tot un aconteciment, la gent aniria a veure'l, no?, i tot lo demés.
Sí, sí. Pues mira, Susana, avui anem a parlar de coses que són normals per a la majoria dels conductors dels vehicles a motor, però que fa anys no existia al nostre poble, com per exemple els semàforos. Però saps, Susana, que hasta que va ser instal·lat el primer semàfor al Villarreal a l'any 1970, el món va tindre que conèixer l'evolució d'un dels majors invents per a una bona circulació viària, el qual ha evitat molts accidents. El primer semàfor de la història, i això fa ja 155 anys, ens hem de traslladar al 9 de desembre de l'any 1868, dia que se va instal·lar a Londres el primer semàfor del qual se té constància. En ell, un policia movia cap amunt i cap avall un dels seus braços, en el que comptava, unes llums de gas de color verd i roig que indicaven si estava o no permitit el pas. Uh-huh. Això, per cert, estava pensat especialment per als que agarraven els cotxes per la nit. Lamentablement, el 2 de gener de l'any 1869, el semàfor va explotar, ferint de gravetat al policia el que el manejava. Per això, se va tenir un gran interès per automatitzar esta labor i així a donar la possibilitat de regular el trànsit sense dedicar a un policia de manera exclusiva a esta faena. Va ser un dels avanços que va revolucionar el transport urbà. Però, Susana, la humanitat va haver d'esperar 45 anys per a veure que lo que se consideraria el primer semàfor tal com el coneixem avui en dia. Uh-huh. I se va instal·lar un 5 d'agost de l'any 1914 a Cleveland, que és una ciutat de l'estat nord-americà de Ohio. A Espanya va haver d'esperar un poquet més, concretament 12 anys. Era el 10 de març de l'any 1926, en la capital d'Espanya, a Madrid, estaven a punt de canviar radicalment la seva forma de merejar-se per la capital. S'instal·lava el primer semàfor d'Espanya. Després de 2 mesos d'instal·lació, fa 97 anys, que els vehicles van començar a parar-se en el cruce entre els carrers Alcalá i Gran Via, antes anomenada Conde de Peñalver. El semàfor va costar 23.850 pessetes de l'època. Les autoritats van donar avís a la premsa i van crear la redacció del primer reglament de trànsit de la ciutat. En aquells anys, els vehicles de motor, els carruatges i els vianants havien de conviure en un dels cruces més concorreguts de la capital. Allà, 4 guàrdies urbans apostaven per donar pas a uns i als altres. Però la modernitat, com quasi sempre, van portar els semàfors, però també va suposar el fi d'aquestes policies. Com era lògic, la premsa de l'època va ser avisada de la inauguració d'aquest nou artefacte. El titular va ser el següent: «Fars lluminosos, gran alegria del públic», i que la crònica saludia el caràcter festiu de la cerimònia i dels assistents. El semàfor era doble, constava de llum verda, groga i roja, i servia tant als que pujaven com als que baixaven per el conegut carrer madrileny. Podria programar-se manualment i comptava amb un sistema per ser controlat per un operari si patia alguna avaria. Poc després, el mecanisme es va popularitzar i al mateix cruce no van tardar en aparèixer altres semàfors que servien per a regular el trànsit dels carrers limítrofes. La instal·lació de l'aparell era la constatació de que els vehicles de motor ja havien guanyat la partida a la gent de peu i als carruatges.
Absolutament.
A més, l'aparició del semàfor també va obligar que els ciutadans s'haguessin d'aprendre noves normes. La premsa es va veure en l'obligació d'explicar als ciutadans per què servien aquestes llums verdes, roges i àmbar que s'encenien i s'apagaven. A més, aquest mateix any es va publicar un nou reglament del trànsit de la ciutat per intentar harmonitzar la revolució que s'estava venint, encara que hi havia documents anteriors que ja avisaven dels problemes circulatoris de la ciutat de Madrid. Uh-huh. Pues sí, com t'anava dient, el primer semàfor que va haver a Vila-real va ser instal·lat l'any 1970, i això ja fa 53 anys, ho sé, perquè és l'any que vaig néixer.
Poquito, eh?
Saps on van posar el primer semàfor a Vila-real, Susana?
Pues no.
Pues mira, t'ho dic enseguida. La instal·lació del semàfor va ser al cruce del carrer Ramón y Cajal, que encara està este nom, que és este d'ací que tenim davant de la ràdio, amb la del Primo de Rivera i José Antonio, noms que evidentment ja no estan. Pues el carrer actualment és l'avenida Francesc Tàrrega. Vamos, el cruce de lo que era l'antiga carretera Burriana Honda en l'avenida Francisco Tàrrega. Así.
Que encara n'hi ha semàforos.
Encara
està el semàforo.
Encara està el semàforo. Per això va ser el primer semàforo. I el segon va ser més cap avall, en el cruce de lo que era la Nacional 340, sí, al pas per el poble. Uh-huh. Junt, cruzant la carretera de Burriana d'Onda, va ser el segon semàforo. O sigui, el primer va ser ixe i el segon va ser l'altre.
Seria tot un aconteciment.
Pues, home, segurament, cotes i menys, però algú se, al que li tocava el roig segur s'enfadaria, això d'espera, si no li, a ningú li fa molta gràcia, però bueno, tot depèn de lo que tardarà, perquè tu t'imagina que se pica roig i tarda 5 minuts, pues...
La gent se desesperava dient, avui s'ha trencat i no se posa, no, sí, no canviarà de color, i això ho han pensat tot el
si
món.
Si mos passa ara en 10 segons, imagina.
Sí.
I ara també, pues, vull contar-te també la història de la primera gasolinera a Villarreal. Pues, la primera bencinera o gasolinera a Villarreal, com vulguem dir-li, igual que el semàfor al nostre poble, va tindre que esperar un poc. Pues, Susana, per a parlar de l'origen d'este gran bé, és imprescindible tenir que trasladar-nos en el temps a Wisloe, un municipi d'Alemanya. Tindré que, des que vinc així,
tinc que anar curses, a l'escola d'idiomes. Sí. No, no... O fer això de l'Erasmus que fan de vez en cuando a un altre país.
Sí, perquè sí, no? Uh-huh. En esta localitat va ser ni més ni menys que el bressol de la primera bencinera del món, encara que no com la coneixem avui en dia, perquè al començament les bencineres eren farmàcies, ja que se considerava que tot producte químic o derivat del petroli també havia que ser manejat en aquest tipus d'establiments. I per què justament va ser aquesta farmàcia alemana, Susana, la primera que va ser com la primera bencinera? Pues resulta que al mes de l'agost de 1888, Berta Benz, d'això fa 135 anys, i esta Berta Benz, la dona de l'inventor de l'automòbil Carlos Benz, Mercedes Benz,
d'algo sona, sí,
va decidir fer una excursió en companyia dels seus fills des de Mannheim fins a la ciutat on havia nascut, Forchheim, a bord del Benz Pater Motorwagen número 3, vamos, el cotxe que va fer el seu home. L'escapada de la senyora Benz es considera com el primer viatge interurbà en automòbil de la història, amb un recorregut de 104 quilòmetres a l'anada i uns 90 a la tornada. Durant tan llarg trajecte es van veure en la necessitat de tornar a omplir el depòsit de combustible i van decidir parar en la farmàcia del senyor Willy Ockel, ubicat en Wisloe, per comprar uns litres d'un conegut producte de neteja derivat del petroli anomenat Lingroin. Faig la propaganda perquè estic segur que això no existirà, si no ho has sentit mai.
Ens demanaran
bueno,
drets.
Bueno, no sé com venen en el Lidl.
Ens demanaran drets.
En la primera vegada, és la primera vegada que un automòbil proveïa durant una excursió familiar. La primera bencinera que hi va haver al món, més semblada al que coneixem avui en dia, la trobem a Seattle, als Estats Units, que va obrir en l'any 1907, i això ja fa 107 anys. Però en Espanya no apareix una bencinera en concret a la que se li puga atribuir i s'ha de ser la primera. I té una rocambolesca història que ara te contaré. En l'any 1907 es comença a debatre la idea de que Espanya havia de controlar els recursos energètics. En aquells temps, el mercat energètic espanyol estava controlat per les set germanes, mal nom que recibien companyies com la Shell, de capital anglès, o la Standard Oil, de la capital nord-americà, entre altres, les quals actuaven com la màfia, vamos, actuaven com la màfia o com la OPEP avui en dia, que vamos a reducir el petroli i així no pugem el preu, bueno, que això no és que se ho hagin inventat, no? Això és més bé que la tos. La situació econòmica i política internacional sortida per la Primera Guerra Mundial permet al govern de la dictadura de Primo de Rivera expropiar les empreses estrangeres i crear una empresa baix el control espanyol i amb la presència de l'Estat. Primo de Rivera va impulsar una política de protecció industrial que pretenia reforçar la indústria espanyola. Peça clau per aquest objectiu va ser el control dels recursos energètics i principalment el petroli i els seus derivats. D'ahí va néixer CAMSA, la que tenia com a objectiu ser el centre i el motor d'un conglomerat industrial nacional que impulsaria la indústria petroquímica i química controlada al sector energètic. El ministre de Hacienda del govern de la dictadura de Primo de Rivera, José Calvo Sotelo, va ser l'encarregat de fer la creació de CAMSA. En una carta que va enviar al rei Alfons XIII, li va exposar les necessitats de la creació de l'empresa petrolífera dient-li lo següent. Això és un extract de la carta que li va enviar. El petróleo és un factor industrial básico. És, asimismo, elemento sustantivo para la defensa nacional. El petróleo en España está monopolizado, de hecho, por dos grandes empresas industriales, la Standard Oil y la Shell, que desde el año 1925 se reparten amigablemente los beneficios del mercado español. Pues això va fer que aleshores, el 28 de juny de l'any 1927, sortirà el Real Decret que publica el concurs públic de la gestió del monopoli creat que seria adjudicat per l'administració de l'Estat. Aquesta adjudicació recau en quatre grans bancs: el Banc de Vizcaya, el Banc de Hispanoamericano, el Banesto i el Banco Urquijo, mantenint la totalitat del capital en mans espanyoles i l'Estat en reserva al mínim d'un 30%. O sigui, l'Estat tenia el 30% de la propietat. Per aquells anys, n'hi ha que dir als nostres oients, que les petroleres Shell i la Standard Oil controlaven el 80% del mercat mundial del petroli, un fet que va portar a iniciar i mantenir una campanya diplomàtica contra el govern espanyol, lo qual va produir un boicot en la venda del cru d'Espanya. Però per aquells anys, la recent nascuda URSS, o sigui, la Unió de Repúbliques Soviètiques Russes, era l'únic estat que estava al marge d'este boicot, de manera que Espanya va negociar l'adquisició del petroli soviètic. El procés de desestabilització impulsat per els Estats Units i el Regne Unit va acabar contribuint a l'enderrocament de la dictadura de Primo de Rivera al gener de 1930. Però per la informació que ja està consultant, a Espanya no hi ha clarament informació de quina va ser la primera bencinera o gasolinera, però sabem que a Barcelona la primera que va haver es remunta a l'any 1924, justament al carrer Aragó, en el número 270, entre el Passeig de Gràcia i la Rambla de Catalunya, i possiblement esta poguera dir que fora la primera gasolinera que va haver a Espanya. I així a Villarreal, pues, va ser a l'any 1926 la primera bencinera que estava situada a si mateixa, a la plaça, a lo que avui és la plaça Major. I així on hi havia unes cabines telefòniques, no eren així, els taxis, pues, allà on estava la primera gasolinera que va haver a Villarreal.
Pues com ja sabem on estava el semàforo, la gasolinera, ara tenim que donar ràpidament, això sí, una explicació o almenys que coneguen d'on ven els cordoners de Sant Pasqual.
Sí, si diguérem el nom de Teresa Gumbau Safon, l'expert danyera, possiblement molta gent no sàpia qui és, perquè esta dona va faltar a l'any 70. Però bueno, vaig a contar-te una miqueta, canviant de tema, Susana, per això. Per la proximitat de les festes de Sant Pasqual hi ha una tradició que molta gent a lo millor no sap el seu origen, i no és una altra cosa que els cordoners de Sant Pasqual. Com quasi tots sabem, les mares clarisses del convent de Sant Pasqual confeccionen un xicotet cordó, o millor dit, cordonet, amb fil o llana de colors que els devots de Sant Pasqual lliguen al voltant de les seues canelles o turnells. Estos cordonets han estat passant sobre les relíquies del sepulcre del sant una vegada estaven acabats, cosa que els dona este valor especial per als creients. Pues esta tradició, Susana, s'origina a la primera meitat del segle passat. Els anys de la postguerra i en ple nacional catolicisme, quan una devota pasqualina anomenada Teresa Gumbau Safon, més coneguda com l'Espardenyera, que tenia una botiga de paqueteria al Raval Sant Pasqual, desitjant tenir sempre a prop el cordó que representava amb els seus nucs els tres vots que realitzaven els religiosos, com era la pobresa, la castetat i l'obediència, sí, i que a més forma part de l'hàbit dels frares franciscans, Teresa va començar a fer els cordons dels franciscans en xicoteta medida, depositant-los al convent on eren deixats un temps al celler que va ocupar Sant Pasqual a l'antic convent. Molt pronte va començar a ser imitada per altres persones que acudien davant del sepulcre de Sant Pasqual per a beneir-los, fins al punt que es van produir una gran demanda a les religioses del convent, que van continuar la confecció quan la senyora Gumbau va morir a l'any 1970. Al cap de tants anys dels seus orígens, avui en dia els cordonets confeccionats per les religioses són exportats a altres països, fins i tot amb demanda de colors. O sigui, a cada un a gustos i colores, que se diu, no? La forma d'exportar aquest cordonès, segons mos diu Sor Beatriz Clarissa del convent, es fa a través d'altres devots, amb familiars o diferents llocs del món, o sigui, gent que té escampar per tot arreu del planeta, pues es envien cordonets i tot. Però, a part, n'hi ha altres formes que arriben a molts llocs, que són els pelegrins que cada any van a Fàtima o van a Lourdes, pues també van carregats de cordons, perquè se troben pelegrins d'altres llocs del món,
claro,
en el qual els demanen. Per això la internacionalització dels cordonets, inclús no fa molt, si va veure el partit d'Espanya, lo Celso, el árbit volia llevar-li el cordonet de Sant Pasqual, entre altres, perquè bueno, el més exagerat és l'Emery. L'Emery portava dos cordons que pareixia això. Les que pots llamar en les cortines del passillo. Això no eren cordonets, això era...
Però quan més gran, més milagros, no?
Sí, bueno, segurament, perquè van guanyar la copa. O sigui, benditos siguin els cordonets.
Per cert, hem acabat en els cordonets? Queda algo?
Ja ho tinc tot. Ja. Era la senyora Teresa Gumbau, a la que tot el món, gràcies a ella, portem els cordonets avui en dia com una tradició, que ja et dic. Sí,
un reconeixement
a esta senyora.
A doña Teresa Gumbau.
Sí, i avui, ja per últim, ja que és el dia de Montserrat,
claro, dir-te
que
de la Moreneta.
En l'any 1931, un monje de la Orden de Custodia de la Virgen, Ansel Alvaredo, va assegurar que la Verge era blanca, però hasta l'any 2001 no se va poder demostrar. Según el Servicio de Restauración de Bens de Muebles de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña, que la va sometre a l'escultura a un minuciós examen encarregat per la abadia benedictina. Els resultats de les proves dictaminaven que tot el color de la vestimenta de la talla estava format per el blau i el roig i el rosa, a més de determinar que la Verge era blanca. El motiu que se va transformar el seu rostre en negre va ser l'alt contingut de plom que tenia la pintura blanca quan se li va pintar originalment. A mitjans del segle XVI va ser composta fora, va agarrar aquest color negre, se va descompondre el plom i va agarrar aquest color negre. I no obstant, a principis del segle XIX, diu, ja que és negre, el capellà que estava dient, anem a acabar de pintar la negra, i aixina la va rematar, pobreta. I així n'ha arribat fins als nostres dies, negra com el carbó, però molt patrona de tots els catalans,
en
la
fin,
qual hi tenen gran amor.
Que avui vindran carregats per al partit, perquè els ajude, no?
Pues sí.
En fi, moltes gràcies per haver estat així,
pues
Lluís. T'espero ja, estem pendents de lo que vindràs a contar-nos la setmana que ve. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Susana, mos veiem. Estarà. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. Yeah, cause yeah, I know I don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now, your love. My friend so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Titty shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew is the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy. Oh, right now. When the flow is loco, Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one.
Got me looking so crazy, my baby. I'm not myself. necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Vicent, estàs escoltant la tronada? No caurà pedra? Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateix vaig a la Unió i l'assegure.
Enguany s'elimina la garantia excepcional d'extensió de garanties de pedra. Així que no espere més i assegure ja la seva collita de cítrics en qualsevol de les oficines de la Unió o telefonant al 964 53 55 33.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils. Assegure la seva collita per la Unió Llauradora. Assegure la seva tranquil·litat.
Sols et queden unes poques dents sanes? Sabies que és possible aconseguir una nova sonrisa en unes poques hores? En la Clínica Dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en Clínica Dental Joan Llop ho aconseguissin. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa.
En Bocatería El Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocatería El Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12, de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Del 20 d'abril al 7 de maig, 15a ruta de la tapa Vila-real. Vine a gaudir amb els restauradors de Vila-real. Birbar, Bonica, Boncata, KSTV, El Caldero Rojo, El Casino, El Cortijo, Els 13, Pantomima, El Gaucho, Pico de Gallo, Bárbaro, Bon Paladar, Tejemaneje i Vaca Negra. Amb la tapa de lliure elecció i la tapa amb taronja, la nova Vila-real del segle XXI també és gastronomia. Junts, Vila-real avança en turisme.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Welcome to Tech Idiomas. Años académicos o cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo tienes que elegir idioma y destino. Canadá, Reino Unido, Irlanda. Con Tech Idiomas tu destino es hablar idiomas. ¡Bon voyage!
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida El Airón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964 83 83 02.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Chabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Miren, y durant 3 dies Borriana se convertirà en un plató modernista amb una gran varietat d'activitats lúdiques i culturals per tota la ciutat, perquè tindrem un cafè, concert, cobrirà la segona jornada de Borriana, París i Londres per a delectar-se amb la amb l'art modernista. Tenim a la regidora Sara Molina per a que ens explique què ocorrirà en Borriana durant aquests 3 dies. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pues bé, Borriana anem a fer un viatge en el temps. Uh-huh. Este proper cap de setmana, el 28, 29 i 30, i anem a traslladar-nos a principis del segle XX i viure l'esplendor del modernisme a Borriana durant aquesta època.
I què veurem? Es fa un recorregut de lo que podrem anar a de lo que gaudirem aquests dies?
Pues n'hi ha per a totes les edats, per a tots els tipus d'espectadors. Es comencem demà divendres a les 8:30 en l'Auditori Juan Marea en un cafè-teatre modernista. He de dir que jo vaig tindre el plaer de poder posar-me en el coll i vaig dir a sola de vindre a Borriana ja d'encetar i la segona edició de les jornades modernistes Borriana, París i Londres. He de dir que no queda ninguna entra. Que estan esgotades, igual que les visites, però hi ha moltes més atractius pel cap de setmana, perquè tant el dissabte com el diumenge sí que tenim aquestes visites guiades en 4 emplaçaments, en cases modernistes cedides per particulars per poder-se visitar dins i poder fer una ni en actuacions recreant-nos en recreacions de l'època. Tampoc queda ninguna entrada. Yeah. Ha sigut èxit, en 24 hores pràcticament estaven totes les entrades esgotades i n'hi havia visites per al dissabte de matí, dissabte de vespre, diumenge de matí, diumenge de vespre. Però si algú és l'afortunat, espero que gaudisca molt, però si no, tindrem uns encontres i un vermut modernista el diumenge a la Mercè, a una línia gran, música de l'època, carruatges de l'època, titelles per a més xicotets en un carromato de l'època, que és una cucapa, que sí que veig que com se feien les actuacions fa tants anys, amb personatges de l'època, caracteritzades per actors professionals que, bueno, que segur que fan les delícies de tot, i jo pense que té que ser un punt de trobada i aquests migdies a la zona del Mercat i de la Mercè i de la Casa de la Cultura, perquè segur que gaudixen d'un rató molt agradable. Uh-huh.
Mire, cal dir que se poden visitar 4 de les 25 cases catalogades dins de les immobles protegits del Centre Històric de Borriana. És una verdadera meravella.
Sí, no es visita per dins de la casa, han recreat... Vaig dir que, per exemple, hi ha una casa que és modernista, que estan els amos molt involucrats en la fira, s'han involucrat molt, estan adequant-la per a poder viure, però sí que n'hi ha una zona baix, perquè la propietària de la casa es dedica a fer tatuatges. I la sala de tatuatges, diguem, que és molt gran, té diverses sales i més la sala d'espera, l'ha decorat tal qual de l'època. És més el modernisme eclèctic que diuen, però és xulíssim. Llavors, allà tindrem a una fotògrafa de l'època on s'explicarà com se rellevaven les fotos per aquell entonces, que ara tenim tots a l'abast del mòbil, fas una foto i... Però entonces passaven per diversos líquids, tenia que estar a fosques, i se podrà fer una foto de grup en el mateix fons de les fotografies amb els pilars. Entonces, dins de cada casa n'hi ha com una recreació de l'època i jo pensé que està molt cuidada, aquestes visites estan molt cuidades i jo pensé que seran del gust de tots els visitants més. Que sempre estan aquestes façanes, perquè al mirar una casa modernista hi ha un carrer ple de cases modernistes on els guies aniran explicant pues, si sempre hi ha una casa característica per algun forjat, per alguna reixa, i aniran explicant tot això al llarg de la visita.
Mire, el diumenge entre les 12 i les 2 del migdia en aquest vermut modernista, la trobada en representants de l'Associació Nacional d'Entitats Modernistes, n'hi haurà col·loqui?
No, venen... És més la part lúdica. Jo he estat en alguna fira i a veces s'agrada vestir-se, recrear-se de l'època i passejar per Borriana i sí que han volgut aquest dia perquè els diumenges a mi n'hi ha menys, te dona més espai per a poder fer-lo, recrear el que seria el vermut de migdia modernista de l'època. Entonces n'hi ha un local que farà aquesta recreació, vestir també els cambrers conforme es vestien de l'època i se servirà aquest vermut modernista. I és més un punt d'encontre, tornar a veure música, titelles, escarruatges, els personatges, no? I tornar a fer aquest encontre perquè qui passeja per aquestes hores per la zona de la Mercè i del Mercat dubta en quin segle està i en quina època està, i no deixa de banda que dins de lo que és la Casa de la Cultura tenim ixa fira d'antiguentalls modernistes per a que si algú diu, bueno, jo un guany no m'ha fet traig, però vaig a veure si troba alguna peça per a l'any que ve, pues, que puguen, a banda de moltes més peces que duen els antiquaris, que estan molt il·lusionats de vindre a Borriana i participar d'esta fira, i segur que allí trobaran algo que els interessi.
Pues Sara Molina, gràcies per haver-nos-ho explicat, i recorden els oients que la ciutat viatjarà al passat i que es convertirà en l'escenari de la Borriana de principis del segle XX.
Jo convidar-vos tots a participar d'esta fira i convidar sobretot a la gent que si té aquesta peça de roba, jo tenia que vinguin vestits, jo m'estic fent traje, bueno, ja tinc pràcticament acabat, i perquè no tenia aquestes joies en l'armari dels meus avantpassats, i sí que és de veres que jo me vestiré de l'època i me transformaré en una ciutadana de Borriana d'aquesta època tan esplèndida.
Pues moltes gràcies, regidora, fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tech Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tech Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. ¿Ah? Y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-53-4034 o en nuestra web techidiomas.es. ¡Te esperamos!
El portavoz de l'equip de govern, Javier Serralbó, ha reiterat el malestar de l'equip de govern davant de la insistència de l'oposició del PP i Compromís per intentar paralitzar i frenar coste el que coste l'Ajuntament i el treball diari de l'equip de govern amb denúncies davant de la Junta Electoral. Pues mire, el tenim així, Javier Serralbó, el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia.
Bon dia, bona vesprada.
Això serà, ho tenim ahir, ho tenim avui, és dir, això ara serà algo que tindrem que estar anunciant cada dia?
No ho sé, depèn dels partits que denuncien, no? Nosaltres el que lamentem és que des del principi de la precampanya, ¿vale? Perquè els temps de la campanya es comencen el 12 de maig, la precampanya, n'hi ha gent dos partits, en aquest cas en Vila-real, que en lloc de fer oposició normal, constructiva, o dient les coses que se fan bé o se fan mal, pues s'estan dedicant, ante la falta de projecte que tenen, pues a fer denúncies de coses que, bueno, que no crec que sinés un poc de la lògica, no? I buscant el fallo en la Junta Electoral, que en la qual pues el, la línia fina entre el que se pot fer i no se pot fer no mai ha estat clara, i sempre és un problema, no? Saber com a ajuntament com pots fer les coses, perquè tu no deixes de ser ajuntament en este temps i no tens que deixar d'anunciar coses que són bones per a la ciutat. Claro, a lo millor és Partit Popular i Compromís, en este cas, sé que hi ha gent que contestem. Jo ara, en la meva funció, a part de portaveu de l'equip de govern, pues, també, me pareix que també tenim que defendre el que és l'Ajuntament com a institució, uh-huh. I l'Ajuntament com a institució el que no pot estar és perdent el temps, en teoria, en aquestes coses, quan tenim la feina que tenim que fer, i l'únic que se pretén, creiem, és que no se faci la tasca de l'Ajuntament i que l'alcalde José Benlloc pues, estiga tancat al seu despatx, que sí que també li toca estar per solucionar encara moltes coses des que el Partit Popular va deixar en el seu moment per poder fer avançar la ciutat, i que tinguem que dedicar-nos pues, a aquestes coses. No? Les dues últimes ja en el ridícul important de que quan l'Ajuntament diu que s'han fet unes denúncies i contesta això, pues també com s'anuncia en la pàgina web de l'Ajuntament, per transparència i perquè la gent també té que saber les coses, també denuncien que l'Ajuntament conteste a aquestes denúncies, no? O sigui, és una incongruència, no? Però jo crec que estem venint, i des del principi, l'altre dia quan vaig estar també en Sabina Escrits, te ho vaig dir, no? Nosaltres seguim treballant per la ciutat. Evidentment, este període de precampanya, ja dic, la llei electoral té unes coses que, bueno, si vas a buscar-les, al final tindrien que tancar les webs dels ajuntaments, de tots, ficar-les en negre i no dir res, no? Perquè molts ajuntaments tenen logros fets a lo millor i se publica el 30 de març i com se queda dins de l'ajuntament, pues això sí que se pot fer. Uh-huh. Però si ho publiques el 4 ja no. No? És un poc d'incongruència en aquest tema, però bueno, nosaltres l'únic que fem és defendre també a l'Ajuntament en dir que, escolta, que nosaltres també tenim dret a la informació i això no implica que puguem fer. I damunt, quan les denúncies són les primeres del Partit Popular, s'anuncia que n'hi ha un supermercat nou en Vila-real que és bo per a la ciutat, i això diu que és un logro que se ven, no? Escolta, si n'hi ha una transparència de que hi ha una zona de la ciutat que està avançant perquè s'estan tornant a ficar comerços, és algo que no ho fem perquè siga el 4, el 5, el 6 d'abril, ho fem perquè ha passat en aquest moment. Que nosaltres anunciem, perquè també ens ho demandava el sindicat de Recs i la comunitat de Regants, està sofrint uns robatoris en el camp molt importants, i se fiquen unes càmeres per a poder evitar-los. I, evidentment, nosaltres tenim que també, en funció de lo que ens comenta la policia, tant la nacional com la local, de que és bo dissuadir als que fan mal a la ciutat, i se publica en l'Ajuntament, jo crec que el dret d'informació de l'Ajuntament, això està. Això és un logro, ficar unes càmeres perquè estan furtant? És un logro per a la ciutat perquè el Partit Popular vagi i ho denunci a la Junta Electoral? La gent que ens està sentint tindrà que entendre que això és el que ens demana la societat, que estiguem ahí com a xiquets d'escola, t'he pillat, has ficat això. Però bueno, i després la de Compromís, jo crec que la de denunciar, crec que això, a banda de ridícul, jo crec que es fa molt de mal a les institucions. Compromís de Vila-real li diu a la Junta Electoral que l'equip de govern no assistisca a l'equip de govern, no diu tota la corporació, l'equip de govern no assistisca a un acte que no organitza l'Ajuntament de Vila-real. Càritas Interparroquial, l'obispat de Segorbe Castelló, ve el nuncio del Papa a la ciutat, que és que nosaltres ens fiquem d'acord, l'alcalde Benlloc se fica d'acord en el Papa de Roma per a que inaugure Càritas en període electoral, no? Era ese dia, perquè era ese dia. I, evidentment, conviden a la corporació. Conviden a l'alcalde que faci extensiu a la corporació. Si l'alcalde no haguera fet extensiu a la corporació que anara, hagueren dit que volia anar a soles. Quan ho fa extensiu, la portaveu de Compromís diu que se sent obligada a anar i que li diuen quina etiqueta té que portar. Bueno, en tots els actes se recomana una roba com en totes les coses que fem a l'Ajuntament. Però la que fa la denúncia, que és Compromís per Vila-real, encara que un signe Compromís per la província de Castelló, que també la fiquen en este embolao, denuncia i diu que no assistisca a l'equip de govern a aquest acte. Però ella va. O sigui, les persones que denuncien de que no se faci i que no se vagi a un acte, van. Quan se li diu, home, i per què l'equip de govern? Ai, és que sou els únics que podeu influir. A veure, si tu eres corporació des de les 24 hores del dia. I si tu demanes que no se vagi, tu el que tens que fer com a mínim és no anar. Però va. I quan contesta la Junta Electoral, li diu que no és que no tingui que assistir l'equip de govern, no tindria que haver assistit ningú. Entonces, això mos faria, portant-lo als extrems, que el dissabte que tenim la presentació de la Reina de Festes, tindríem que valorar si anem la corporació a una presentació o no anem. Si qualsevol cosa que va passar en festes, les actes que són institucionals, a la frena, a la missa de Sant Pasqual, a qualsevol cosa, anem o no anem. Claro, si la diferència està en que l'alcalde de la ciutat en ese acte va parlar, pues evidentment la gent que ens està escoltant tindrà que entendre que en un acte tan important com ese, en la presència que n'hi va, l'alcalde té que parlar en nom de la ciutat, que no deixa de ser alcalde perquè estigui en període electoral, i va parlar en nom de tots. Quan diu que parla en nom de tots, la portaveu de Compromís diu que, claro, parla en nom de tots perquè sap que n'hi ha una denúncia. Quan no és veritat tampoc, però en fi, el que jo me referís. Tenim que estar, en vez d'apostar els projectes de la ciutat, tenim que anar denunciant i contestant això? Claro, nosaltres per què contestem? Perquè pensem que el poble no se mereix això. I, evidentment, el que no anem a fer és estar callats tampoc. Perquè també tenim dret a contestar quan se fa mal a la institució. Jo crec que, en aquest cas, tant el Partit Popular com Compromís estan fent mal a la institució, buscant desgastar a l'alcalde Benlloc, buscant que l'alcalde Benlloc se quede tancat en el despatx, estan fent mal a la institució. I, clar, que no voldríem eixir tots els dies. I l'únic que demostra que és, com dic en la nota de premsa, que, ante la falta de projecte, com els projectes, este equip de govern este clar, este partit, el Partit Socialista en este cas, este clar també de lo que volem per a la ciutat, s'ha plasmat en una agenda urbana de 68 projectes que hem compartit entre tots. Lo que ha fet aquest ajuntament no ho fan tots els ajuntaments. Així en la pandèmia ens va reunir tots en una cosa que es deia taula del renaixement, que part d'això, després si parlem en el plenari del dimarts, va eixir també una part d'aquesta taula del renaixement, unes mesures que vam aprovar entre tots. Hem aprovat entre tots l'agenda urbana en 68 projectes que estan consensuats en la ciutat i que han participat quasi 300 persones en aquesta elaboració, els comitès de tot de l'Ajuntament, ha participat tot el món i, clar, aquest projecte està clar. Ante la falta de dir què volen per a la seva ciutat, perquè nosaltres també han proposat moltes coses i ja està proposat, pues se dediquen a aquestes denúncies, a que si han dit això, si no han dit això, si això ha eixit, si en la web està més, si està menys. Crec que la política és una altra cosa. Jo, que porto temps en política, crec que la política és una altra cosa. Tenen que dedicar-se a dir els seus projectes. Cadascú es direm en la nostra campanya electoral, cadascú direm el que volem per a la nostra ciutat, i a partir d'ahir que els ciutadans decidisquen i que el 28 cada un vote a qui vulgui votar, però sabent perfectament que què se dedica cada un, no? Així n'hi ha gent que se dedica a estar tots els dies en la Junta Electoral fent treballar a la gent en algo que no toca, pensem nosaltres, i els altres dediquem dia a dia a seguir treballant per Vila-real i a seguir fent coses per Vila-real, no? Perquè l'altre dia, per exemple, el cap de setmana vam anar a un partit que és l'associació que està en aquest edifici, que és a Peixoville, que té un equip de sordos, que Noemí del Río, que és la impulsora, està fent molt de carinyo, doncs van fer això, ens van convidar a entregar trofeus, va anar membre del Partit Popular també s'ha entregat trofeus, vam anar nosaltres, va vindre el director general. Què fem? No fem aquests actes? Quan ens convida la societat civil a anar a algun lloc per a ficar en valor el que fan, no ho diem? Saps? Ixa la línia que jo crec que no tenen clara i bueno, que el que tenen que tindre clar és que deixen treballar a la gent, que se dediquen a dir les seves propostes, però que no seguisquen assetjant a l'alcalde de Vila-real i a l'equip de govern en tot el que fa.
Mire, la portaveu de Compromís va retar a l'alcalde a tindre un cara a cara per a parlar de la llei
electoral,
no? I jo l'últim dia que vam vindre a raïl del ple li vaig preguntar li vaig dir si el dia del ple li havia contestat l'alcalde, perquè a mi en este moment m'agradaria que vostè ens diguera exactament com està lo dels plens. L'últim ple ordinari d'esta legislatura va ser el passat dimarts. És aixina?
Sí, pero mira, lo que estás diciendo es curioso, porque la portavoz de Compromís reta al alcalde a una ley electoral que no te quede decidir ni el alcalde de Vila-real ni
no,
la portavoz.
No, del coneixement, diga, del, sí, sobre del coneixement, el coneixement de...
Vale. Si pero, això t'ho diu així en la ràdio, igual que en els pressupostos, ¿vale? Van vindre així a la ràdio tots a dir-te el que pensaven del pressupost, si estava bé o no estava bé, i en el pleno no van parlar. En el plenari del dimarts passat, Maria Fajardo no va preguntar sobre això ni sobre els límits, ni va preguntar per què l'Ajuntament, tot el que està dient així o diu a la Junta Electoral, en el lloc on té que dir-lo, que és el plenari municipal, que seria on se podria debatir, no ho diuen. El Partit Popular, si te fijes en els plenaris, des de fa molt de temps no fa ni preguntes ja. No saben per què, no saben què tindran que fer, perquè lo normal és que tingueren que preguntar allí, que és on s'este públic i on estem tots junts, ¿vale? I després se'n van als mitjans de comunicació, que em pareix bé, i diuen el que volen, que també em pareix bé, però no volen ni se debat. Els temps. Mira, nosaltres a la Junta de Vila-real tenim marcat que els plenaris ordinaris són l'últim dimarts de cada mes. L'últim dimarts del mes d'abril va ser el dimarts passat i l'últim dimarts de maig serà el dia 30 de maig, que ja haurà passat les eleccions del 28.
Per això... Ja sabrem si es tornaran a veure les cares durant 4 anys o com haurà canviat la cosa.
Sí, ese dia ja se sabrà,
ja se sabrà
el resultat electoral.
Se
el 28 de maig per la nit se sabrà el resultat electoral de Vila-real de com haurà quedat. A banda d'això, d'ara a final de la legislatura, n'hi ha un plenari este dimarts dia 2 de maig que se convoca perquè se fa el sorteig de la gent que té que estar en
les
taules electorals, el president i els vocals de les taules, que serà el dimarts a les 11:30, que també serà, bueno, també és públic i també se ficarà en les xarxes, en el qual pues, n'hi ha un procés de que se trauen uns números i a partir d'ahí cada un li toca o no li toca estar en la taula electoral. Ens queda també un plenari per a resoldre les al·legacions, que encara no tenim la data, per resoldre les al·legacions del pressupost municipal, en el qual pues, també n'hi haurà i pot haver algun plenari extraordinari. Però sí que és veritat que l'últim plenari ordinari va ser el del dimarts passat.
Perquè hi havia gent que tenia dubtes, no? I clar, jo volia aclarir-lo, vostè és el portaveu de l'equip de govern, i el 30 de maig, que serà posterior al 28, s'assentaran tots al mateix puesto, però sabran que serà la última vegada que s'assentaran en aquest puesto. Després se menejarà o hi hauran que continuaran i hi hauran que se menejaran.
Sí, el dia 10 de juny se farà la Constitució del nou Ajuntament, en el qual el dia 30 normalment és que no continuen, pues fan una espècie de despedida del plenari i ese dia pues, sabran qui ha sigut elegit o no, qui continua o no, i n'hi ha gent que ja ni s'ha presentat i ja sap que no va continuar perquè no s'ha presentat a les eleccions. Però ese dia és el dia que n'hi ha això. Després, el 10 de juny, han passat tot i bueno, se farà el plenari de Constitució del nou Ajuntament i s'elegirà l'alcalde entre tots els regidors que estiguen elegits, dels 25 regidors que estiguen elegits per a la ciutat de Vila-real.
Fem una posta de publicitat perquè vull que parlem dels partits que se presenten i d'aquestes línies roges que pot tindre el Partit Socialista en la ciutat de Vila-real.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
I continuem parlant amb el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real i estem parlant de les eleccions, de les pròximes eleccions del 28 de maig. Parlàvem dels partits que se presentaran a la ciutat de Vila-real. Quants partits se presenten, vostè ho sap?
Bueno, ho sé jo i ho té que saber tot el món perquè se va publicar ahir en el Boletí Oficial de la província. Hi ha 7 partits a la ciutat de Vila-real que per hora de presentació... Està el Partit Popular, Vox, Ciutadans, Pronostrum, és un partit nou a la ciutat, Partit Socialista de Vila-real, Obrer Espanyol, Compromís i Unides Podem. Són els 7 partits que n'hi ha, que són els 6 que n'hi ha actualment, més un partit nou que és Pronostrum, al qual el seu candidat el tens algunes voltes per ací.
13 regidors tenen vostès en este moment i... i han fet coalició en Unides Podem, per tant, n'hi ha 14 regidors governant en este moment. El Partit Socialista del País Valencià, el Partit Socialista de Vila-real, té alguna línia roja per a fer coalició en estos partits que se presentaran?
Me canvie, i és una broma que te faig, perquè que la gent se va agarrar com a broma, però és per la incongruència a vegades d'aixes denúncies, no? M'has presentat al principi com a portaveu de l'equip de govern. Ara canvie i me fique de portaveu del comitè electoral del Partit Socialista. T'ho dic per la incongruència de que jo, nosaltres som 24 hores la mateixa persona, però bueno, perquè ningú sea dubtes i a lo millor no me denuncie per ara parlar de política, primer haver dit que sóc el portaveu de l'equip de govern, pues canvie i ara sóc el portaveu del comitè electoral.
Tal volta haurà tingut que jo canviar i dir-li, i ara no, li pregunte com a portaveu
no,
del...
Susana, no ho dic per tu, dic perquè per aquesta incongruència, no, de que no deixem de ser qui som, vale? I per aquestes denúncies que se fan també, pues a vegades a pàgines que, per exemple, l'alcalde Benlloc té una pàgina fa molt de temps que és seua, i perquè fica el títol d'alcalde Benlloc també ho denuncien. En aquesta pàgina, també fan denúncies a aquesta pàgina, quan aquesta pàgina no és institucional, sinó que és de José Benlloc Fernández, no? Que no deixa de ser alcalde tampoc, vale? Per això digui aquestes ridícules. Me dies que des del punt de vista del Partit Socialista, com sí. N'hi ha ni les rotges. Mira, nosaltres hem sigut jo crec que és dels poquers partits en Espanya, que, i a més una ciutat de més de 50.000 habitants, que crec que n'hi ha ben 5 en tota Espanya que n'hi haguera majoria absoluta d'un partit en tota Espanya, de més de 50.000, que no sols esta vegada, sinó van començar l'any 2011 a governar en una coalició de 4 partits. Recordes que entonces Compromís no existia, estava Iniciativa, per un costat que estava Alberto Ibáñez com a candidat, estava el Bloc, estava Pasqual Batalla com a candidat, i després estava Esquerra Unida, que estava Alejandro Moreno, Esquerra Unida i José Benlloc en el Partit Socialista, van arribar a un acuerdo i van governar els 4 partits. A la segona legislatura, que traiem majoria absoluta, que traiem ja 13, oferim a seguir en aquest pacte amb la gent que havien governat conjuntament, que en este cas era Compromís, i Compromís accepta això i seguim governant, no? Ni se Compromís, que recorda que estava en aquest moment estava Pasqual Batalla, Xavi Ochando, Chema Gil va entrar també, després se va incorporar també José Pasqual Sancho i van acceptar governar en nosaltres. Jo crec que també ha sigut un motiu d'avanç per a Vila-real i seus pactes. O sea, nosaltres en majoria absoluta hem oferit pactar o que se sumen al projecte de pensar en Vila-real, que és el que nosaltres volem, que la gent pensa en Vila-real abans de res, i Vila-real primer. Això és una marca que hem acunyat nosaltres perquè pensem que és així, no? Que n'hi ha que pensar a banda de coses d'altres llocs, pensar primer en Vila-real. Pues bé, això ho van continuar i se va fer, i en l'última legislatura van fer el mateix en els partits que pensàvem que ideològicament poden tindre coses molt, molt semblants. Se demostra que estan en el govern del Botànic, pues està el Partit Socialista, està Compromís i està Unides Podem. Vam oferir també en Vila-real que estiguera també Unides Podem i estiguera Compromís. I Compromís va ser el que va decidir no estar. O sigui, nosaltres línia roja no tenim. Inclús l'alcalde José Benlloc, com a candidat ja a l'alcaldia, també li va oferir a Ciutadans si volia incorporar-se al govern municipal. I Ciutadans en aquest moment va declinar. O sigui, nosaltres no ens marquem línies roges més que la gent treballa per Vila-real. Però evidentment n'hi ha partits que no falta ni que ho diguem, perquè evidentment és que és de lògica que no va a passar. No va a passar que el Partit Popular s'ajunti en el Partit Socialista, no així. Miren qualsevol lloc d'Espanya, a no ser que sigui una circumstància molt especial.
Bueno, ara com sí que s'han posat d'acord,
sí,
a nivell nacional.
Però
el Partit Popular... traure endavant...
Sí, però una cosa són acords puntuals, o votar en les votacions, com ens passa així aprovem el 90% de les coses per unanimitat. Però sí que és veritat, per exemple, pues, quan va governar Patxi López del País Basc, hi ha unes circumstàncies en un conflicte que en tal que ara estava de la ETA, que van fer necessari a lo millor aquest pacte. Però a banda d'això, és molt difícil, i evidentment Vox ni pensar-ho ni s'espera que siga aixina. I bueno, no és que marquen nosaltres ni roig o ni roig, lo normal és que els partits que estan en més o menys coincidim en moltes coses, evidentment el 100% no, perquè si no ens presentaríem conjuntament.
Parlem del bloc de l'esquerra, el bloc de la dreta.
Sí,
i n'hi ha un
centro,
que pot, però vostè sap que el de centro pot variar, és dir,
Sí, entonces nosaltres no n'hi ha ni roig. Nosaltres quan siguen les eleccions mirarem el resultat que ha eixit i tornarem a fer, jo crec que l'alcalde Benlloc en això ha sigut, jo crec que ha sigut transparent sempre en dir que la gent que vulgui treballar per Vila-real que se sume a sí. En este cas tindrà que explicar Compromís per Vila-real perquè no va voler acceptar això, no? Que no sé si ho ha dit alguna vegada. L'altre dia encara mos diuen que no era veritat. En alguna tertúlia que vaig tindre en la portaveu de Compromís va dir que no era veritat que s'havia oferit, quan, bueno, està en tots allí i se va ferir, no, també, que Compromís entrara. Però, evidentment, qui té que dir... Perquè jo crec que quan un se presenta a les eleccions, se presenta per a governar, per què? No per a governar, per a manar. Per a governar, perquè l'única manera de canviar les coses és poder fer-les governant, no? Uh-huh. Entonces, claro, durant aquests 4 anys hem sentit moltes coses, sobretot de Compromís, que voldrien fer per a Vila-real, voldrien fer per a Vila-real, que si hagueren entrat en el govern municipal no haguera falta ni que les demanaren per allí, o les hagueren proposat des del govern municipal. Però la seua... ells mateixa van dir que no van voler entrar en el govern. O sea, no, nosaltres per això dic que este govern, justet, és el que jo crec que menys línies roges ha ficat a ningú, perquè el que volem és el millor per a Vila-real. Per això moltes de les propostes que fem han sigut consensuades per la immensa majoria de la gent de Vila-real, en aquests projectes tractors, el voler fer i si se contermet és una cosa que crec que podem compartir tots, el demanar el soterrament de la via també és una cosa que podem compartir tots, però són projectes que impulsem i avancem des d'aquest equip de govern, que són els que hem impulsat aquests canvis, no? El que puguem vindre i aquest institut de l'edificació, no? Que uh-huh. se demanda a totes les empreses, l'Institut d'Estudis Agraris, tot això són projectes que nosaltres tenim, que qui vulgui sumar-se a això, si nosaltres tenim també la confiança dels ciutadans, però evidentment treballar per Vila-real sempre és el que nosaltres hem volgut.
I ara tornem a portaveu de l'equip de govern, parlem del ple. Mire, va hi haure un moment, va hi haure consens i unanimitat per a bonificació de l'impost.
Tots els punts se van aprovar per unanimitat en aquest ple. Tots.
Però, sí, l'últim, que a més va ser molt ràpid, una horeta i pico, tenen clar que tenen tot el país venut i la cosa va rapideta últimament en els plens. Però va hi haure un punt de conflicte i va ser entre la portaveu de Vox i el regidor Chalmeta, quan li van demanar els papers de Vilabici. I mire, perquè vostè m'ho aclarisca, van vindre després els dos i una diu que no els dona, els dir, Irene Herrero diu, perdó per lo de una, Irene Herrero, la regidora Irene Herrero, sí, diu, necessita esta documentació, i el regidor José Ramón Ventura li diu que l'ha demanat a l'empresa i quan el doni li farà arribar. I la regidora Irene Herrero de Vox diu que per començar a fer aquest projecte la documentació que se requerís tindria que haver estat ja dins o en les mans de l'Ajuntament de Vila-real.
Mira, bueno, el més important del projecte del plenari no és aquesta anècdota, però bueno, parlarem de l'anècdota, no? El més important del plenari és aprovar una sèrie d'ajudes en aquest marc del consens que t'he dit, de la bonificació del 95% per als comerços de la ciutat, que ja és el tercer any que ho estem fent, per una clàusula que va ficar aquest equip de govern que possibilita això, que tots els ajuntaments no han pogut fer-lo, però nosaltres sí per això, i que ha ajudat més de 500 milions d'euros cada any als ciutadans i de Vila-real, als comerços de Vila-real, que ho van passar malament en la pandèmia i després en la pujada de preus. Això jo crec que és el més important del plenari. Això és que és algo que estem vivint des de no solo el pleno, sinó les comissions informatives, quan evidentment quan en el plenari estan les càmeres, pues igual s'exagera un poquet més totes les preguntes i tot. I bueno, lo que va dir el regidor de en este cas d'Unes Podem, que és el regidor de sostenibilitat de canvi climàtic, que és el que va contestar a la pregunta de la portaveu de Vox, Irene Herrero, és que, primera, en l'Ajuntament de Vila-real els contrats majors, que com este, i altres menors també, però els contrats majors estan en la pàgina, en la pàgina de contractació pública. Allí estan tots els documents, tots els documents. La portaveu de Vox, en este cas, pues allí té a l'abast totes les certificacions de les bicicletes, de tot el que n'hi ha, de lo que se va demanar en l'aplica. I l'aplica la fan tècnics municipals, que són els que després demanen si les certificacions o no certificacions. Puntualment, la portaveu de Vox no parla de les bicicletes, sinó que parla dels espais on van les bicicletes. Això que l'altre dia vam dir també, que hi havia algun vandalic i havia trencat alguna base per a les bicicletes en el terme. No? Això, l'empresa, el que ha fet el regidor, ben fet, crec jo, és demanar-li a l'empresa que hi ha certificació. Claro, quan s'estarà aquesta certificació total? En els punts i en la instal·lació. Quan estigui instal·lat, se certificarà que això està bé. Entonces, se li ha demanat a l'empresa i l'empresa, quan ho tinga, li ho donarà a la regidoria i la regidoria li ho donarà immediatament a la portaveu de Vox, com sempre hem fet quan ens han demanat alguna cosa. Entonces, fer un castell d'això, crec que l'únic que demostra és que el plenari a lo millor se vol utilitzar per dir, no, jo pregunto això, no me contesten, torna a preguntar, no me contesten. No, jo crec que el regidor ja li va dir en el seu moment que en la documentació estava a l'abast en la contratació, i si això puntualment l'empresa té que presentar-lo, cosa que si legalment té que presentar-lo, mos ho presentarà, i a partir d'ahí se li donarà. I evidentment nosaltres no l'aplica s'ha fet d'una manera que ha participat moltes empreses, i la que ha guanyat és la que ha guanyat, i això és la que té que donar les explicacions de la certificació, i quan estiguen se donaran. Però te dic que és una anècdota, perquè no és algo que a lo millor no se té que esperar al plenari per a tornar a dir-lo, perquè ja ho ha dit. Tenim tots el telèfon de l'Ajuntament que mos fica a l'abast de tots. El fer-ho en el pleno ja és per dir, mira, és que tinc algo que preguntar, perquè m'ho digues. Vale, pues si ho fa públic, pues està bé. Però bueno, no deixa de ser, jo crec, que una anècdota dins del plenari.
Sí, tinc que dir-li que el primer que he nomenat jo ha sigut ixa bonificació, per a mi és molt important, sí. Però clar, ha sigut per unanimitat, i jo després posaré en valor que això va ser per unanimitat, i és una bonificació pel bé del poble, que és el que ens interessa. El que sí que li preguntava a vostè d'aquest tema, perquè la certificació europea sí que és necessària, és dir, sí que se té que tindre. El cas és...
Sí, sí, però si això és, però Susana, el que te dic és que això està en l'aplica, està en l'aplica oberta, per a tot el món, tot el món pot consultar el que se demana en l'aplica i el que l'empresa dona.
És una tasca que té que fer l'oposició quan ella entra i veu, o sigui, la regidora entra i veu que no està la certificació europea, sí, li ho demana al regidor,
però,
i el regidor...
Però si li demana al regidor i el regidor li diu que l'empresa quan li dona, li donarà, fins que no ho tingui el regidor no pot donar-li, no pot inventar-se-ho.
Sí, ella el que li sorprèn és que se posa en marxa sense haver...
No, és que no estava en marxa. Quan ho pregunta, ella no està en marxa encara. Quan estarà en marxa, estarà en marxa, però no està en marxa encara. Però, en fi, evidentment és una cosa tècnica que tindran que resoldre tècnicament l'empresa, i ja està, no va més enllà.
És que va ser l'únic...
Vale, però és que això deixa de parlar-se de que lo important és que per fi podem tindre una altra vegada visibilitat que està parat, perquè els tràmits de contratació són més complicats. A vegades parlem de les anècdotes i no parlem de lo important, de que s'ha avançat en esta ciutat en moltes coses, i al millor se busca un poc això, no? I lo curiós és que bueno, se dediquem a això, i després en el pleno de pressupostos no digue ningú res. Que això jo ho vaig dir ese dia, no? Me va sorprendre moltíssim que en 40 anys de democràcia és la primera vegada que la oposició no intervé en un plenari de pressupostos, no? D'això no és una anècdota, això és algo molt serio, de que la gent, les propostes, on té que fer-les en el plenari, propostes de lo que se vol per al futur de la ciutat, i no, pues no tenim això, i ara pues tindrem les carpes que tots tenim explicant lo que volem per a la ciutat, i cada un després valorarà. Però evidentment el treball jo crec que el treball d'este equip de govern en este temps, la posició no pot tindre molta queixa de lo com se tracta, no? Que a vegades en coses de com que tractem mal a la posició, no sé, la gent que mos escolta, que viu també en altres ajuntaments i en altres llocs, n'hi ha molts llocs que l'equip de govern, si té 13 regidors, tindríem 3 o 4 assessors, el grup, a soles. Tenim un. El mateix que té Ciudadanos, no és la mateixa persona, però tenim un, és 4 partits que tenim més de 2 regidors, tenim el mateix, un. O sea, no, això no és maltratar a l'oposició. Tots els mitjans que n'hi ha a l'Ajuntament estan a l'abast de tots. Tots els mitjans tècnics també estan a l'abast de tots. Els despatxos estan a l'abast de tots. Per això dic, nosaltres hem tractat l'oposició, crec que com té que ser, no hem ningunejat a ningú, hem deixat que cada un faci les seues rodes de premsa, no hem llevat la càmera a ningú com se llevava abans, els plenaris han sigut públics, cada un ha pogut expressar-se. Entonces, claro, jo crec que aquesta transparència està, i bueno, a partir d'ahí pues fer. I els plenaris, el que és estrany és això, no? que la posició no tinga preguntes, o les úniques preguntes a vegades són coses d'estes, no? Però que està bé.
Pues Javier Serralbo, portavoz de l'equip de govern, moltes gràcies per estar així.
Gràcies a vosaltres.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Miren, demà divendres 28 d'abril els peregrins de les Useres tornaran a fer el tradicional peregrinatge fins a Sant Joan de Penyagolosa. per a demanar la fi de la sequera. Aquest històric esdeveniment, que es remunta a l'edat mitjana, s'espera amb il·lusió i ganes a Vistabella del Maestrat. Els peregrins ixen de les useres sobre les 8 del matí després d'una missa que s'oficia a partir de les 7 del matí. I a les 9 de la nit està prevista la seva arribada a Sant Joan i passaran la nit al santuari. I a les 9 es celebrarà una missa en el mateix santuari de Sant Joan i emprendran el camí de tornada a les useres a partir de la 1 del migdia davant la previsió de visites que es registraran anualment des de Vistabella del Maestrat. Han assegurat la protecció de totes les persones i el bon desenvolupament del peregrinatge, ja que es compta amb la col·laboració d'efectius policials i cossos de seguretat.
¿Todavía no has visitado el nuevo showroom de Big Mother Arbo? Espacio más amplio con ambientes, formatos exclusivos, marcas locales y siempre ofreciendo la mejor atención personalizada y cercana. Porque en Big Mother Arbo el cliente es lo más importante. Hacen más fácil tu sueño financiando tu proyecto. Visítales. ¿A qué esperas?
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
I avui serà un dia llarg, un dia en il·lusió, perquè esta nit viurem el futbol, que és el que ens agrada i de lo que disfrutem. I ahir sí que de veritat estem tots d'acord, els de dretes, els d'esquerra, els de centre, en fi, tots volen que guanyi el Villarreal Club de Futbol. Em despedisc fins demà a les 2 del migdia i avui que disfruten d'aquest partit que se jugarà i que esta casa estarà a les 7 aproximadament en directe amb tots vostès. Però no se'n vagin, perquè ara entra el meu company Javi Mata, que els explicarà aquesta última hora del prepartit. See you, my missionaries in the front.